El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La darrera violació grupal per part de menors a una menor a Badalona ha reobert la caixa dels trons sobre els protocols i els mecanismes que s'han d'emprar en casos com aquests. Avui els Mossos d'Esquadra celebren una reunió extraordinària per abordar aquestes situacions a través de la taula operativa regional de la Regió Metropolitana Nord, que analitzarà la situació i prendrà, si s'escau, mesures preventives en l'àmbit policial. Una reunió que coincideix, a més, amb un ple extraordinari de l'Ajuntament de Badalona i una reunió entre el Consistori i la Generalitat, en la qual hi participaran els departaments de Salut, Igualtat, Feminismes, Drets Socials i Educació, a més dels Mossos. A tot això, en les últimes hores, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha explicat que aquest debat sobre la inimputabilitat dels menors de 14 anys s'ha de dur a terme des de la revisió dels protocols socials.
Per fer-los entendre que allò que han fet és inacceptable des de tots els punts de vista. I haurem, per tant, de revisar els protocols que avui tenim com a Generalitat en el treball amb aquests adolescents que han comès aquests delictes.
Campuzano assegura que és una feina que s'ha de fer evitant de totes la presó.
És molt evident que una resposta de presó per aquests adolescents seria dolenta, no resoldríem absolutament res, però és evident que avui estan passant coses que necessita una resposta que sigui molt, molt clara i molt...
Però què diuen els experts sobre aquesta qüestió? En els pròxims minuts ens fixarem en dues visions diferenciades. Comencem parlant amb el professor de Dret Penal de l'Autònoma, en Joan Baucells. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia a vosaltres.
Què diu la llei sobre la responsabilitat dels menors de 14 anys? Ara que n'estem parlant tant, què diu exactament la legislació sobre aquest aspecte?
Val, no, els menors de 14 anys, és a dir, els nens i nenes fins als 13, són persones que no estan subjectes a responsabilitat penal, és el que es considera tècnicament inimputables, és a dir, els tractem com si de, no sé, malalts mentals o de persones que cometen els delictes sota els efectes de les drogues. Perquè entenem que, en aquest cas, en el cas dels menors, perquè entenem que en el seu nivell de maduresa, de coneixement de les normes, de desenvolupament psicològic, doncs encara no han pogut arribar a conèixer les normes i, per tant, els alliberem de responsabilitat penal, el que no suposa que no tinguin cap mena de, diguéssim, de resposta. L'article 3 de la Llei de Responsabilitat Penal dels Menors considera que en aquests casos l'aproximació ha de ser exclusivament des dels serveis socials, des de la DGAIA, des de l'assistència, i per tant en els casos greus on es veu que el nen ha estat desemparat o no hi ha hagut una atenció suficient per part dels seus pares i que això pot haver portat a la comissió del delicte, es pot l'abordatge fer des de l'assistència social, és a dir, retirant la custòdia dels pares, una unitat de gaires, i l'aproximació en aquests casos, com que són nens, és de tipus assistencial, és de tipus educatiu.
I la mirada, per tant, és cap als tutors, cap als pares, cap als que haurien d'haver fet aquesta feina d'educació, no?, per dir d'alguna manera?
Exacte, és a dir, la responsabilitat recau en aquests casos sobre, no penal, però sí que la responsabilitat en aquest cas és de la pàtria potestat, la privació de la pàtria potestat, la responsabilitat civil, derivada del delicte, recau aleshores sobre els pares, sí.
I a la resta del món, aquests redactats de l'entorn d'aquesta llei dels menors gira una mica el mateix del que hi ha en aquest cas a l'estat espanyol. Ho dic perquè n'estem parlant molt, no? Ho estem debatent molt, estem plantejant si s'haurien de fer algun tipus de penes en alguns casos, però què es fa arreu del món en aquest sentit?
Bueno, arreu del món són moltes coses. Nosaltres ens podem mirar ja en països com Aràbia Saudita, no?, o com Iran, o digue'ns com Estats Units. Jo crec que el nostre referent cultural ha de ser Europa. I a Europa hi ha un ampli consens al voltant de la idea de que no es pot tractar els nens com els nens de 30 anys, els impúbers, com si de tios amb barba fossin. És a dir, són persones completament diferents i, per tant, amb alguna diferència d'un any amunt, un any avall, en els països europeus l'àmbit, diguéssim, d'inimputabilitat dels menors està situat al voltant d'aquesta edat, dels 13 als 14, sí.
I més enllà d'aquest debat... Doctores, mira... Perdona, sí, digues.
No, doctores, mira, jo, nosaltres com a penalistes sempre ens preocupa, ens alarma moltíssim que cada vegada que hi ha un problema social la tendència sigui sempre tocar el codi penal. Això ens preocupa moltíssim perquè portem uns quants anys així, retocar el codi penal no sempre soluciona els problemes, més aviat els complica, i té un nom ja. Nosaltres l'hem, des del punt de vista penal, hem qualificat aquest fet de populisme punitiu. Sí, el que em sorprèn és que focalitzem la responsabilitat d'aquests fenòmens de les violacions grupals a menors de 13 anys, que els focalitzem amb la responsabilitat que tenen aquests nens, com si nosaltres com a societat no tinguéssim cap mena de responsabilitat. És a dir, fins a quin punt és més responsable d'aquests fets les empreses que es dediquen a la pornografia i quina responsabilitat tenen els poders públics que s'autoleren, que sigui l'accés gratuït i amb tanta facilitat, fins a quin punt són responsables també els pares que han dimitit de la seva obligació, no?, d'educar sexualment els seus fills. I tendim sempre a fer responsables els delictes a les persones que els someten, quan en realitat segurament el que ens hem de preguntar és què aportem nosaltres com a societat en conjunt, no?, aquests fets, i fins a quin punt seria molt més eficaç pensar en com podem canviar tots aquests elements de context que segurament són més eficaços que simplement esperar que un nen, doncs, no?, que la presó d'un nen de 13 anys pugui resoldre el problema, sincerament.
Clar, una mica en la línia és el que li volia preguntar, no? De fet, aquest debat ara mateix és present als mitjans de comunicació, suposo que també al carrer, però jo li volia preguntar si dins del sector dels penalistes, no?, dels que treballen a l'entorn d'aquesta qüestió, realment creuen que és un espai, doncs, que s'hauria de reflexionar, que s'hauria d'analitzar, o és més una qüestió d'acció-reacció per fets com els que hem viscut en els últims dies?
Vaja, per descomptat que tots hem de reflexionar, però sincerament jo crec que és molt més... O sigui, no crec que per donar resposta a un fenomen que pot ser un fenomen molt alarmant, segurament no ho dubti, no? Sobretot des d'un punt de vista, diguéssim, del municipi de Badalona, des del punt de vista, per descomptat, dels familiars íntims o propers a les víctimes, un tema molt greu, però sincerament no crec que sigui un tema que ni a nivell de conjunt doncs, mereixi una reforma urgent del Codi Penal, en qualsevol cas mereixeria una reflexió serena, i en qualsevol cas insisteixo en això, és a dir, no crec que sigui la solució sempre fàcil per reformar el Codi Penal. Segur que no pot ser més eficaç per canviar tota aquesta tendència a doncs, parlar sincerament de com s'ha d'accedir a la pornografia, si els nens de menors de 13 anys s'han d'accedir amb tanta facilitat, si han de reflexionar entre tots plegats com lliurem l'educació sexual als nostres fills. Tot això és molt més eficaç, sincerament, en termes d'eficàcia em refereixo, de que realment prenguem mesures que funcionin, que no pas esperar que un nen entri en una presó i que això ja per si doncs, acabi implicant que els altres, els que no hi han entrat, canviïn els seus hàbits i els seus costums de relacionar-se sexualment amb els altres, francament.
Clar, en aquest sentit també es podria legislar, no entenc, i regular d'alguna manera aquest accés a la pornografia. També té eines, no?, el Parlament per fer una cosa així, no?, el Congrés dels Diputats per reduir aquest tipus d'accés.
Sí, és clar, sí. El que passa és que és una empresa que belluga molts diners. És veritat que té tècnicament també les seves dificultats, perquè doncs, seria una mesura complexa, però sense dubte ningú parla d'això. Ningú parla d'això. I tothom es posa a parlar moltes vegades sense tenir molt coneixement de causa de tocar la llei de responsabilitat dels penals. No, és una llei que l'hem anat retocant contínuament i sempre a cop de succés. Sí, hi ha hagut reformes de la llei de responsabilitat penal de menor que han estat modificades abans d'entrar en vigor. O sigui, imagini's la intensitat amb què hem tocat a vegades, ara ja fa temps que no, però entre l'any 2000 i l'any 2003 vam reformar-se 5 vegades aquesta llei, i sempre a cop de succés. Els casos de la Sandra Palo, Marta del Castillo, han sigut casos que... El cas de la Catana van ser casos que bueno, a cop de succés hem de tocar el Codi Penal. El problema d'aquestes reformes és quan les fas ja són irreversibles, és a dir, anem perdent pel camí garanties pròpies d'un estat de dret.
Per acabar, li volia preguntar també, deia vostè, que no vagin a la presó no vol dir que no els passi res, no? La legislació què preveu perquè els pugui passar o que pugui, ja no tant a les famílies, sinó al seguiment que es pugui fer d'aquestes criatures, si hi ha alguna mena d'establiment, doncs hauran d'anar a determinades teràpies, hauran de fer determinats seguiments, sí. O senzillament es centra més en els tutors?
No, està clar. És a dir, el nen s'entén que per sota dels 14 anys s'entén que és un objecte de protecció i per tant, hi ha tota una actuació que ja no es fa des del sistema penal, es fa des dels serveis socials. I per tant, si el nen no estava escolaritzat, doncs se l'escolaritza. Si el nen es veu que en l'àmbit de la feina familiar no està prou atès, es pot retirar la pàtria potestat i tornar-la a la degalla, amb tot el que implica, inclou un nen de sota la tutela de la degalla. És a dir, doncs, hi ha un seguiment de l'escolarització, de la seva salut, del seu benestar, hi ha tota una aproximació que s'ha de dir que no sigui penal, però que s'activa per entendre'ns els altres instruments de l'estat social, és a dir, la seva tutela, la seva educació, la seva salut mental, si cal, doncs, per descomptat, seguint la seva salut mental, etcètera. Sí, que l'aproximació és aquesta, és a dir, que ningú es pensi que el nen entra per una porta i surt per l'altra, com vulgarment es diu, no?
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat a situar també aquest debat al professor de l'Autònoma, en Joan Baucells. Gràcies i que vagi molt bé.
No, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I seguim recollint testimonis. Conversem ara amb l'advocat penalista sabadellenc del Col·legi d'Advocació de Sabadell, el Jaime La Paz. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, molt bon dia.
Deixi'm que comenci preguntant-li si aquests casos d'agressions a menors perpetuades per menors també s'estan produint darrerament al jutjat de Sabadell. Quina constància en tenen?
Bueno, el jutjat de Sabadell no, es fa en el partit judicial d'aquí de Sabadell.
Això, sí.
Però tot es porta al jutjat de menors a Barcelona. Per desgràcia no tenim jutjat de menors aquí a Sabadell. Hem d'anar a un dels de Barcelona. Però sí, s'estan produint i últimament estem tenint moltes, la veritat.
Sí, també al Partit Judicial de Sabadell, també?
Sí. Jo porto ara dos o tres agressions. O sigui que i abans no portaven cap.
I també són agressions d'aquestes grupals o el context seria diferent?
No, són en el context de l'institut, del col·legi, són d'aquesta índole. No són fora. Uh-huh. Alguna he tingut a la sortida d'una discoteca també, que, bueno, en discoteca aquí a Sabadell no, perquè no hi ha, però a Sant Cugat, uh-huh. Saps? O sigui, que sí, que s'estan produint, la veritat.
I també perpetuades per menors, eh?
Sí, tenen 16, 17 anys i es fan entre ells, entre gent de 16 també, i algunes amb menors de 14 anys, sí.
Clar, que és el tema que ens ocupa, aquest, el fet de com s'actua, no?, quan estem parlant de menors, doncs, que tenen aquesta edat, no?, que són menors de 14 anys i que, per tant, doncs, no se'ls pot imputar, no?, en aquest cas.
Efectivament, són inimputables i no es pot obrir cap procediment penal contra ells.
I llavors què es fa en aquests casos?
Bueno, en aquest cas ja s'ha d'anar per la via civil per reclamar-li als seus pares una responsabilitat civil. Però punt, no hi ha ningú tipus de sanció penal. Uh-huh. Perquè la llei ho impideix. El menor de 14 anys no té responsabilitat penal.
I per tant, ho deia repassar la mare, la responsabilitat seria dels tutors legals, no?, en aquest cas.
Sí, clar, sí. Però igual que la tindrien els majors de 14 anys, que també els pares tenen la responsabilitat civil. No ens oblidem.
Fins als 18?
Clar, fins que són majors d'edat. I en alguns casos, quan són menors tutelats per la DGAIA, la responsabilitat civil és de la DGAIA, que s'escaquella molt, però tenen responsabilitat.
I en aquest sentit, caldria endurir aquesta regulació? En aquest debat que tenim ara present, faria falta? Caldria mirar-ho?
No, jo penso que no, que el que no podem fer és reformar el Codi Penal, bueno, la llei de penal de menors, a toque de telediario. Això mireu el que ens està passant amb la llei del CSI i totes aquestes lleis que s'han fet últimament. S'ha d'actuar des d'un altre àmbit de l'educació, evidentment. A més, estan en període escolar, la majoria, perquè fins als 16 anys estan obligats a anar al col·le. O sigui que tindria que ser des de l'àmbit educatiu en el que es tindria que fer l'actuació, no en l'àmbit penal.
Per tant,
almenys en el meu parer.
Sí, per tant, caldria buscar una acció més social, no?, que és del que s'està parlant, no?, en aquest sentit.
Sí. I l'educació per part dels pares, bueno, sensibilitzar-los més, clar.
En els casos que tracta vostè, no, el que ens explicava ara, doncs, aquests d'agressions, especialment aquestes, les perpetrades per menors de 14 anys, el procediment, un cop s'obre, per la via civil, hi ha sensibilitat, hi ha sensibilització?
Per menors de 14 anys no hi ha moltes, hi ha molt poques. La majoria són de majors de 14 anys, O sigui, que queden impunes ha sigut ara les que van haver-hi a Badalona, em sembla que va haver-hi alguna, però la majoria són de majors de 14 anys. Són molt poques les que hi ha de 12 anys.
Uh-huh. I entre aquests de 14 a 18, quina és la situació legal?
Aquests, entre 14 i 18 sí que es fa un procediment penal ante el jutjat de menors i hi ha una sanció. La sanció, doncs, la majoria de les vegades és una llibertat vigilada i durant un any, dos anys, tres anys, o bé un ingreso en un centre de menors, clar, depenent del tipus d'agressió que hi ha sigut i com hi ha sigut.
I en aquestes sentències de menors d'edat, entre 14 i 18, hi ha alguna mena d'acompanyament social? És a dir, el Codi Penal o la legislació preveu que, a banda d'aquesta part, doncs, restrictiva de llibertat, també s'inclogui alguna mena de reeducació o alguna mena de formació perquè això no torni a passar?
Clar, i el Servei de Vigilància de Penal, que medidas d'execució que sí que li fan, que aquesta llibertat vigilada són que vagin cada setmana o cada 15 dies o una vegada al mes, en funció del tipus de delicte que allí comés, doncs que i allí se li fa com una mena de pedagogia del delicte que ha comès perquè no ho torni a passar. I el que està ingressat, sobretot, sí, el que està en el centre de menors, tenen ja una sèrie de pedagogos i de psicòlegs i de més que els, però que en aquest cas, en aquest àmbit, les eduquen, evidentment.
I hi ha sensibilitat judicial en aquest sentit?
Perdó?
Dic que si hi ha sensibilitat judicial, que si els jutges són sensibles davant d'aquests casos.
Sí, són molt sensibles, sí. La veritat és que dels 5 jutges que hi ha a Barcelona, hi ha alguns que havien estat aquí a Sabadell, o sigui que són gent que ja les coneixen d'aquí de Sabadell, i són gent molt sensible, de veritat.
I això es tradueix també, entenc, en com es desenvolupa el judici, no?
Sí, però la majoria de les vegades no hi ha judici. Uh-huh. No hi ha judici perquè s'arriba a un acord. Per què? Perquè el Ministeri Fiscal retira la pena de presó o d'ingreso en un centre tutelar de menors, algunes vegades, quan l'assumpte no és molt greu, i llavors ningú s'arrisca a que pugui entrar en presó. I llavors reconeixen els fets i s'imposa una llibertat vigilada, i aquesta llibertat vigilada és un any o dos anys, que ja li va bé al xaval que la pugui tenir, i se soluciona d'aquesta forma i amb una indemnització per la via civil.
Uh-huh. I per tant hi ha tot un acompanyament també en aquests casos?
Sí, hi ha un acompanyament i la lástima és que la víctima no tingui acompanyament, sap? Perquè la majoria de les vegades el problema radica en la víctima, que en el jutjat de menors, una vegada que entren allà dintre, la víctima és el menor, no la víctima que ha sigut agredida, m'entens? I psicòlegs, pedagogues i demés estan més per assessorar al menor i no per tenir la víctima controlada, m'entens? Uh-huh. Que això és molt greu, no? I a vegades, quan comportes l'acusació particular, sents una mena d'indefensió en aquest sentit, que veus que tots els recursos són per al menor i, en canvi, la víctima, que ha sigut la que ha sofert el que ha sofert, aquesta agressió, doncs ningú se'n recorda d'ella, no? Només el dia del judici. I, clar, i també moltes vegades són menors, també. I això és una cosa que, per molt que es diu, però no es fa res.
Clar, i això com s'hauria de canviar? Perquè entenc que això ja no depèn del Codi Penal, depèn manera de funcionar, no?, al final.
Efectivament, de l'equip d'assessorament tècnic que hi ha els jutjats de menors, els psicòlegs i pedagogues que estan contractats per la Generalitat de Catalunya, que tindrien que estar també en aquesta labor, clar, d'assessorar a la víctima. També recordo l'última vegada que vas tenir una que va ser un acoso per internet, Instagram i demés, que havia estat per un noi acusant-la i les redes socials les havia piratejat i havia fet moltíssimes coses, i la pobra nena havia sofert, havia anat al psicòleg per la seva part i ningú se'n va recordar d'ella des del jutjat de menors, m'entens? I que, en canvi, el dia del judici, el menor que havia fet tot això, doncs estava amb la pedagoga, amb la psicòloga, tothom ahí, pobret, ostres, què ha passat, que hem d'intentar recuperar-te per la vida i demés, però i la víctima? que havia sofert el que havia sofert. Ningú se'n recordava, no? Bueno,
això és un procediment habitual, entenc, no?, pel que està explicant.
No, no és el procediment habitual perquè no hi ha tants casos com aquests.
No, però vull dir que quan hi ha casos d'aquests, el procediment és centrar-se més en diguéssim, en l'agressor, no?, que no pas en la pròpia víctima.
Sí, efectivament, sempre, sempre. La víctima no... Bueno, ja ha passat. En major d'edat també passa. Fins que no es va fer l'estatut de la víctima, no estava ni regulat tot això. Ara tenim un estatut que és el que regula tot això, que es va fer fa pocos anys, no sé si era 5 anys o alguna cosa així, que tenim aquest estatut de la víctima.
Que, per tant, també s'hauria de traslladar d'alguna manera en aquests casos, el dels que estem parlant avui. Sí. Senyor Lapat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més i haver-nos ajudat a situar també la part més del dia a dia, no?, de l'entorn d'aquesta situació. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Igualment, que tingui un molt bon dia. Gràcies. Adiós.
Doncs fem de seguida una pausa per la publicitat i ens posem en el temps de tertúlia per analitzar aquesta qüestió i d'altres del dia.